Capítol 6. De nou, es posaven de camí sense saber on anàvem a acabar. El professor havia dit la veritat. El túnel de l'esquerra tenia una pendent més inclinat que l'altre i més perillós. Les parets de lava havien donat pas a capes de distintes classes de roques que anaven deixant darrere. Ni rastre d'aigua, tot era negror i roques que contenien grafit, quars fet del pas, però d'aigua ni gota. Continuàvem atrapats dins d'una roca immensa i el professor no volia veure. Només desitjava seguir avançant. I jo li havia donat un dia per a trobar aigua, però l'aigua no apareixia ni de casualitat. Tard o d'hora s'havia de donar per vençut. Vinga, vinga, ens volia animar el professor. Travessem terrenys primitius, prompte trobarem aigua. Després d'hores de camejada, inútil, jo no podia més. Les cames entremolaven. Resistia de miracle per a no obligar el professor a parar-se. Però va arribar el moment que les cames van dir prou i vaig caure redó. Ja ni tan sols tenia forces per a demanar auxili. Hans vingué de seguida a ajudar-me. Tu guanyes, Axel, tornarem, em digué el professor afligit. No sabria dir si se sentia trist per mi o pel fet d'haver abandonat l'expedició. En qualsevol cas, les paraules del professor no m'alegraren. Eren massa lluny del cràter del volcà i el meu estat no seria capaç ni d'arribar-hi ni d'escalar-ho. A més, continuàvem sense aigua, ningú sobreviuria. Bé, Hans potser sí, Hans era un cas, a banda, semblava indestructible, però el professor i jo estàvem fets de la mateixa pasta que Hans. No recorde molt bé què passà després que el professor pronunciara aquelles paraules fatals. El professor em digué que em vaig desmaiar. Quan vaig tornar a obrir els ulls, érem en una de les campaments que Hans ocupava de preparar quan feien parades. El professor i Hans dormien prop de mi. Jo tenia forces, no tenia forces ni per parlar. Ens envoltava un silenci sepulcral. El meu estat d'endormiscament es va allargar hores. Tan pront em sentia més despert com adormia i perdia la noció del temps. Tanmateix, enmig de la somnolència, un soroll inesperat em va despertar. Veia una claror ballant no molt lluny, una claror i a Hans, que s'allunyava amb una de les llanternes, s'allunyava envoltant d'una claror que donava pas a una negror absoluta. Hans ens abandonava, va ser el primer que vaig pensar. Aleshores em vaig adonar què passava realment. Em vaig sentir avergonyit pel que havia pensat de Hans. Hans sempre s'havia mostrat lleial i molt eficient. L'havia vist anar-se'n i m'havia espantat. Però Hans no s'allunyava passadís amunt, sinó passadís avall. No era lògic que ens volguera abandonar en final del camí contrari a la llibertat. Em vaig quedar en silenci, confús i sense deixar de preguntar-me on devia anar Hans. No me vaig trobar com sol recordant la meva estimada Grauben. Me la imaginava com en somnis que no sabia si realment ho eren perquè estava mig adormit. Una hora després Hans tornà, el professor encara dormia. Hans li va posar una mà al muscle, el despertà saument i li digué «Vaten». En danès volia dir aigua. «Aigua!», exclama el professor. «Havar?», volia saber on. «Nedat», contesta Hans. «Més allà, aigua», crida el professor. Ens faltaren mans per a plegar el campanament i seguir Hans. Vam baixar pel passadís uns 600 metres. A mitjan camí començàrem a sentir un remor a través de les parets de granit, però no s'hi veia ni gota d'aigua. La galeria estava seca. Hans no s'ha equivocat, va dir el professor. El que sentim és la remor d'un corrent d'aigua d'un riu subterrani. Vam avançar més de pressa. La remor de l'aigua se sentia tant per dalt dels nostres caps com per les parets que teníem a la dreta i quan ens adonàrem que la remor es deixava de sentir, retrocedíem perquè això indicava que ens estàvem allunyant. Allà on la vam sentir amb més claredat, Hans s'armà amb un pic i examinà la paret de granit buscant el millor punt per obrir un forat. El va trobar més o menys a un metre de terra. A poc es posà a picar la paret, però la roca era molt dura, costava de foradar. A Hans li era igual, amb paciència seguia descarregant el pic mentre la nostra impaciència s'allargava més d'una hora. Els cops eren tan forts que ressonaven per tota la galeria. Cada un em feia pensar coses terribles. I si s'afonava el túnel? I si acabàvem esclafats i enterrats? I si hi havia tanta aigua que acabàvem ofegats? Tot era possible, però l'única possibilitat de sobreviure es trobava a l'altra banda de la paret. Només calia foradar-la. I no crec que ni el professor ni jo haguerem pogut fer-ho com ho va fer Hans. Després d'haver obert un forat de més de mig metre, de sobte es va sentir un xiulit i un raig d'aigua va eixir disparat per forat de la paret i va anar a xocar contra la paret de davant. Hans va llançar un crit de dolor i ho vaig entendre quan a l'acte vaig tocar el raig d'aigua. Ni em vaig adonar que fumejava. «Ostres, crema! No sabem per on deu haver passat aquesta aigua», digué el professor. «Deu estar almenys a 100 graus, ja es gelarà». El passadís s'omplia de vapor. L'aigua formava un rierol que es perdia passadís avall. Estàvem salvats. Aigua, aigua. No vam tardar a tastar-la. Només vam esperar que es refredara un poc. Fa gust de ferro, vaig dir. Sí, de ferro o de tinta, però no sé, no, si no t'agrada, no te la begues. D'això res, d'això res. Que bona estava. L'aigua era vida. No importava d'on venia. Era aigua, per calenta que estiguera. Me la bevia amb tantes ganes que ja ni tan sols li trobava gust de ferro. Propose que bategem el riu com riu Hans, va dir el professor. Hans no va donar massa importància al desig del professor, però jo sí, i estic d'acord. El professor el va identificar al mapa amb una línia ondulant i amb el nom escrit amb bona lletra. I si tapem el forat perquè l'aigua no es perda, vaig proposar. El professor va inclinar el cap no massa convençut per la idea. Hans ho va intentar amb trossos de granit, però es cremava les mans i la pressió de l'aigua escopia les pedres. Era pràcticament impossible tapar aquell forat. Deu ser millor que deixem córrer l'aigua, digué el professor. Així, i això per què? Perquè si seguim el curs del riu sempre en tindrem a l'abast per a omplir les cantimplores, no creus? El professor tenia tota la raó. Sens dubte, la seva idea era més pràctica que la meua. Després de descansar i d'omplir les cantimplores, vam seguir el curs del rierol. La galeria havia canviat d'aspecte. Presentava clots i nous túnels que formaven tot un laberint. Però nosaltres seguíem el curs del riu Hans. El pendent no era molt pronunciat, però l'aigua continuava baixant i nosaltres amb ella. Poc després vam arribar a un pou esgarrifador. Era un pou ample. El rierol es convertia en una xicoteca cascada quan arribava a la vora. Per dins, els pedrots que eixien de les parets formaven una escala que podien baixar sense massa dificultat. El professor feia gestos de triomf. Ara sí que baixarem molt més i més de pressa, digué. A pesar dels pedrots que fèiem d'escalons, Hans preparava unes cordes per a baixar sense perill. Ho fèiem com si seguirem els relleus en espiral d'un caragol. Cada quart d'hora descansàvem asseguts als pedrots i amb les cames penjant. Aprofitàvem la cascada del riu per a veure. Així no buidaven les cantimplores. Al fons del pou ens esperava una gruta bastant ampla. El riu Hans seguia obrint-se pas entre roques granítiques. Nosaltres, molt cansats, vam muntar un altre campament. El termòmetre marcava 27 graus. Per tant, la temperatura havia pujat a mesura que nosaltres havien baixat i devíem haver baixat molt perquè de tant en tant ens xiulaven les orelles. Això és per la pressió, digué el professor. Si t'afones en el mar, la pressió de l'aigua té un efecte semblant a les orelles, però com que hem baixat a poc, la pressió no ens afectarà molt més. Jo ja m'havia acostumat a viure com un troglodita de cova en cova. Quan descansàvem, tapat amb les mantes, apenes pensava en el sol, les estrelles, els arbres o l'aire de la superfície terrestre. Res de tot això existia de baix de terra. Però tampoc existien a la superfície tots els misteris que havíem descobert des de que baixàrem pel cràter del volcà. Pensava coses així mentre esperava la son, però no recordo haver pensat moltes coses més. Segurament va ser perquè no vaig tardar gens a dormir-me.